Olga Vallejo.
Sí, digues.
A veure, recta final, que dèiem, d'aquest dilluns 12 de juny. Quantes coses han passat des de que ha començat el programa?
Ha estat un dia molt intens políticament, sobretot a primera hora.
I fixa't tu que el cap de setmana també ja van passar coses. De fet, tot seguit li volem posar la lupa, perquè va ser divendres passat, que de fet tu ja ho comentaves, en diria, que el cap de setmana es presentaria l'aliança El Futur és Ara, en pro de la transició energètica i ecosocial.
Sí, vàrem fer la presentació dissabte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquest El Futur és Ara, l'aliança, llança un missatge a la Generalitat, al conjunt d'administracions i a la societat perquè s'abordin els reptes urgents que planteja la crisi climàtica que ja fa temps que estem patint. Si et sembla, per saber més d'aquesta aliança, saludem un dels seus membres, en Sergi Nus, que és membre del Departament de Geografia de la Universitat de Girona i portaveu de Renovem-nos i El Futur és Ara. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia.
Heu rebut ara, ja, dilluns, algun tipus de resposta per part de la Generalitat o d'alguna administració pública arran de la vostra presentació oficial de dissabte?
No oficialment, però sí que us puc dir que en el propi acte la presència doncs, de determinades autoritats bé, va ser bastant satisfactòria en el sentit que en el moment després d'entaular un espai més informal de pica-pica, doncs sí que va sortir en certa forma el comentari de això feia falta.
Val, llavors tant, diríem que és una bona reconeixement... notícia.
Digues.
Que és una bona notícia, no? Que és, sembla que hi ha certa predisposició, no?
Bé, és que ens trobem en una situació de lentitud davant del desafiament més important que ha viscut la humanitat, que és bastant sorprenent, no? I portem mig segle d'informes explicant-nos que hem de canviar el nostre model de desenvolupament per evitar les emissions d'efecte hivernacle i encara ara segueixen augmentant. Per tant, se'ns tanca la finestra per aturar l'escalfament global sota 1,5 graus, que és el que la ciència ens diu que és el límit de seguretat.
Explica'ns, a veure, qui formeu part d'aquesta aliança? Nosaltres divendres dèiem que hi havia una... que sou com dues potes, no? Una més vinculada a la universitat i la investigació i una altra que tenia potser un caràcter més polític. Qui sou?
Bé, són 10 organitzacions. Les dues que ho hem impulsat inicialment són Renoveu-nos, que és aquesta més acadèmica i de l'activisme, i OIKIA, que és més sociopolítica, però realment l'aliança és molt més àmplia, inclou la Xarxa per la Conservació de la Natura, que és l'entitat ambiental més gran de Catalunya, que aplega associacions, però també ajuntaments, centres de recerca, val? I que té un gran coneixement del territori, del medi natural. Després Greenpeace, Catalunya... la plataforma pel transport públic, conservació.cat, que és un col·lectiu també del món professional que treballa tots els temes de conservació de la natura, el pacte dels ambaixadors pel clima i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, per tant, que és un organisme públic de recerca el més significatiu a nivell català, que és el que té el major coneixement sobre quina és la necessitat de transició energètica que tenim i quina és les possibles trajectòries tecnològiques i socioeconòmiques que hem de seguir per aconseguir-ho. Uh-huh.
Com us heu anat constituint, organitzant en aquesta aliança? Perquè tu deies, ja fa 50 anys que s'està dient que aquí està passant alguna cosa, els darrers anys cada vegada tenim més dades, més informes, per tant, vosaltres ja sabeu, fa temps que això passa. Quan us heu decidit a fer un pas endavant, que és evident que oficialment dissabte passat, però quant temps porteu treballant per aconseguir-ho?
Doncs això ha sigut una feina bastant, podríem dir, a ritme de coet, perquè han sigut els últims 3 mesos. Vam néixer pràcticament en paral·lel Renovem-nos i OIKIA i vam adonar-nos que teníem missatges complementaris. El nostre potser és més en l'àmbit de la transició a les energies renovables i la importància de les garanties ambientals i de la participació democràtica, no? La participació social en el desenvolupament de les energies renovables, i OIKIA és més de l'àmbit de les polítiques que han d'assegurar que hi hagi tota la reconversió econòmica perquè aquesta transició energètica també sigui font de llocs de treball i que els llocs de treball que es perdin, doncs també es puguin crear en nous sectors, no? I això, doncs vam dir, home, aquesta és, en el fons, l'essència d'aquesta transició que hem de fer per deixar enrere els combustibles fòssils, no? Que és deixar l'energia que fem servir ara, incorporar les noves energies renovables i fer-ho d'una manera que tot un seguit de sectors que depenen dels combustibles fòssils, com és el transport, com és la calefacció, com és la producció d'electricitat, que també funcionin a partir d'energies renovables, no? I generen ocupació a Catalunya, que generen molta ocupació en aquests moments aquests sectors, no? Doncs això que vam veure que era un discurs compartit, el vam obrir a altres organitzacions i vam veure doncs, que tenia una ressonància entre aquestes entitats que us comentava i a partir d'aquí vam anar com construint aquest projecte que n'hem dit el futur és ara i que hem llançat públicament aquest passat dissabte.
Ara ho deies, no? Hem de deixar enrere els combustibles fòssils. Explica'ns quines són les altres urgències d'aquesta transformació necessària.
Tenim dues grans urgències. Una que és evitar l'escalfament global per sobre d'un grau i mig. Sabem que cada dècima de grau que superem aquest escalfament i que no sapiguem redreçar a temps, el que fa és multiplicar exponencialment els impactes del canvi climàtic a nivell global. Ja sabem que superarem segurament aquest grau i mig, però estem a temps d'estabilitzar-ho en qüestió de dues o tres dècades si ara ens hi posem. Si ens ho posem de manera valenta. És l'objectiu entre el 2030 i el 2050. De fet, cap al 2030 hem d'haver reduït un 43% les emissions respecte al 2019. Val? I en canvi ens hem trobat que entre 2021 i 2022 han augmentat un 5%. Per tant, a Catalunya, t'estic parlant, per tant, estem totalment en direcció contrària. Per tant, aquesta és la primera gran fita. I l'altra gran fita és garantir que els ecosistemes naturals dels que depenem, que són els que ens produeixen oxigen, ens produeixen aigua purificada, ens produeixen substrats, no? Sòl del qual obtenir aliments fèrtils, no? Doncs tots aquests ecosistemes naturals, garantir que hi hagi un 30% de la natura que tenim que estigui en bon estat de conservació el 2030, perquè sigui més resistent al propi canvi climàtic. Val? És una natura que en aquests moments ja està patint l'estrès de l'escalfament global i dels fenòmens associats a l'escalfament global i que li hem de donar una prioritat en l'agenda política i en l'agenda de gestió del territori perquè tingui major capacitat de resistir al propi canvi climàtic.
I això, si acaba passant, que esperem que sí, no? Que la finestra no s'acabi de tancar i que es facin aquestes apostes valentes que tu deies i que restaurin els ecosistemes, que redueixin les emissions, que deixi d'augmentar la temperatura. Quins sobreesforços s'haurien de fer? Com seria el nostre dia a dia? O sigui, ara imagina't que aconseguiu que qui té poder de decisió, que som també els particulars, no? Cada dia, quan obrim l'aixeta, quan ens dutxem, quan reciclem, quan ens desplacem, tenim poder de decisió, però com hauria de canviar la nostra vida?
Hi ha alguns pocs canvis que són molt substancials. El primer té a veure amb la mobilitat. Val? Per tant, hauríem de moure'ns menys i moure'ns diferent. El moure'ns menys vol dir incrementar el teletreball, per tant, que molta més gent pugui destinar dies a la setmana a treballar des de casa, i a la vegada que quan ens desplacem ho fem o bé amb transport col·lectiu o bé amb transport no contaminant, que amb transport que no faci servir combustibles fòssils. A part d'això, tots incorporar el concepte del stay grounded, el no volar amb avió perquè sí. Val? Entendre que el transport aeri és un superluxe en un món en crisi climàtica i que l'hem de fer al mínim imprescindible i que realment quan en vulguem fer un viatge a llarga distància que sigui perquè realment aquell viatge serà un abans i un després a les nostres vides, no per passar 4 dies a Sicília o 3 dies a Roma. Això és absolutament insostenible i inacceptable climàticament. Després, el canvi en la dieta. És imprescindible el canvi en la dieta. Podem, no vol dir que tots ens hàgim de tornar vegans o vegetarians, però sí ser molt menys consumidors de carn. Aquest és un dels grans reptes que tots hem d'incorporar, menjar menys carn i menjar-la de fonts sostenibles. En aquests moments, la carn més sostenible que tenim a Catalunya és la que ens ve de ramaderia extensiva. Val? Recuperar el menjar-nos el xai i el cabrit que és el que ens ajuda a conservar els boscos i a reduir el risc d'incendis. No sé si coneixeu el projecte Ramats de Foc, que és un projecte que justament el que fa és això, certificar carn i productes alimentaris que venen de la ramaderia extensiva en llocs on es fa silvopastura, on es pasturen boscos i zones amb risc d'incendis. Per tant, hem de canviar la nostra lògica d'alimentació, menjar menys carn i menjar de proximitat i ecològic. Per això, també la gran responsabilitat que tenim quan estem menjant maduixes en ple mes de gener, estem fent un dany als aiguamolls de Doñana, però estem fent un dany al clima i al medi ambient en general. Per tant, hem de canviar els nostres hàbits a nivell d'alimentació. Amb aquestes tres accions que he comentat així per sobre, el canvi ja és substancial. I, evidentment, hi ha un canvi cultural que és molt, molt essencial, que és assumir que l'energia ja no ens vindrà de lluny. En aquests moments és molt còmode que el petroli ens vingui de l'Aràbia Saudita o el gas de Rússia o l'urani del Níger o del centre d'Àfrica. Uh-huh. Nosaltres no veiem què succeeix en aquests territoris, ni com s'extreu, ni com s'explota la població, ni quins tipus de governs hi ha i quins conflictes es generen. I ens arriba aquí i tot es processa a Tarragona, per tant, tota la petjada ambiental d'aquestes energies es troba en un mateix lloc del territori i això canviarà. Ens estem obligats a assumir que l'energia la farem aquí i la farem en el territori que tenim. Estem parlant de que necessitem instal·lar parcs eòlics i centrals fotovoltaiques a un territori equivalent al 2-3% de la superfície de Catalunya. Ens hem de poder entendre com per trobar aquesta superfície i que no sigui permanentment font de conflicte el desenvolupament de les energies renovables. Perquè el que és evident és que amb els nostres teulats o amb terrenys degradats o amb sòls industrials lliures no podem fer la transició energètica, no és suficient i seria caríssim. No ens podríem permetre pagar l'energia que ens costaria fer-la en determinats llocs. Per tant, hem de buscar la solució híbrida, la solució que ens permet desplegar les renovables en zones antropitzades i a la vegada entendre que necessitem centrals que produeixin molta quantitat en zones d'usos rústics, però que això es faci amb garanties ambientals i compensacions a les zones receptores. Mm-hmm. Aquest és el camí a seguir. No tenim més opcions.
Sergi, ara quan ens deies aquests tres canvis fonamentals, més enllà d'aquesta transició energètica, semblava que tot depenia molt de decisions personals, no? La nostra mobilitat, els productes que consumim. Quan pensem en qui pot legislar i prendre decisions, què haurien de fer? Més enllà de les decisions personals, del dia a dia?
No, evidentment, les nostres autoritats tenen la responsabilitat de desplegar polítiques que afavoreixin tot això. I, per exemple, amb el tema dels transports, doncs cada vegada hi ha un moviment més important que reclama que hi hagi un desplegament de xarxa ferroviària a tot el territori català, perquè no sigui només la regió metropolitana la que gaudeixi d'aquest sistema de transport públic.
Bé, un sistema de transport públic que potser qui hi va no estarà gaire content, per això.
Bueno, ja ho sabem, que la part que correspon sobretot a Renfe és un absolut desastre. Per tant, aquí necessitem una pressió a tots nivells perquè hi hagin les inversions necessàries per millorar aquest servei. Però, evidentment, va molt més enllà d'això. Per exemple, tot el que és el sector ara que és aquest boom, no?, del transport de mercaderies gràcies al comerç electrònic, doncs tot això ha de fer una transició rapidíssima al vehicle elèctric. I, per tant, hem de buscar la fórmula, sigui amb el finançament que sigui, perquè en qüestió de poc temps aquests sistemes de repartiment de mercaderies es facin amb transport elèctric i no contaminin ni en els centres urbans ni en les zones on hi ha aquests serveis. O, per exemple, que en la rehabilitació d'habitatges, la rehabilitació energètica, que és una prioritat imprescindible perquè l'horitzó de transició energètica que planteja Europa i que és l'adient, diguem, és que d'aquí al 2030 reduïm la demanda energètica de l'ordre d'un 36 a un 39%. Val? És molt. I fer això passa en bona part perquè els edificis que tenim consumeixin molta menys energia. I això com es fa? Doncs invertint en rehabilitació i invertint en instal·lacions renovables domèstiques. Això costa molts diners. I en aquests moments, tal com està el mercat de creditici bancari, és inabastable per molta població. Per tant, hi ha d'haver-hi una confabulació de totes les forces polítiques aquí, a l'Estat i a Europa, perquè això que és una prioritat per la sostenibilitat de tothom i per fer-ho d'una manera justa, perquè les famílies que es decideixin a fer aquestes inversions s'ho puguin permetre, això ha de tenir una taxa d'interès zero. Doncs aquestes són algunes de les actuacions que estan en mans de les nostres autoritats i que nosaltres anirem reivindicant perquè es facin. Però això no deixa que som a les persones particulars la que en aquests moments estem comprant els cotxes nous. Més d'un 40% dels cotxes nous són SUVs. Per tant, som nosaltres els que optem per vehicles cars i contaminants. No estem prenent la decisió d'anar a vehicles petits i elèctrics, que aquests són els que realment ens ajudarien a sortir del problema si necessitem un vehicle. Per tant, hi ha una part de decisions que evidentment les hem de deixar a l'administració com a responsables i governants, però hi ha una part que també és la nostra pròpia consciència, la nostra ètica, sobre què estem fent amb el clima i el planeta dels nostres fills i els nostres nets i els nostres besnets, etc.
Ja és l'última pregunta, Sergi, perquè nosaltres, quan ens vàrem assabentar que existia aquesta aliança, El Futur és Ara, vam pensar que bé, no? Que necessari, a veure si serveix per alguna cosa, perquè estem farts de sentir l'Antonio Guterres, el secretari general de l'ONU, enviant missatges apocalíptics que els anem sentint i ens fa la sensació una mica que no acaba de passar res, que sí, que hi ha bones intencions, però que la cosa no es concreta. Tu ets optimista?
Jo sóc optimista de que si ens conjurem com a societat a fer-ho bé, ho podem fer bé. Que tenim la capacitat, que està demostrat a nivell internacional, perdona que em vaig a l'àmbit acadèmic, però que les mobilitzacions de resistència pacífica que han aconseguit moure un 3,5% de la població han provocat canvis transcendents per tota la humanitat. Està demostrat que ha sigut així en tot l'últim segle, amb totes les temàtiques de progrés social. Per tant, és qüestió de que entenguem que hem de ser la societat que ens movem i que pressionem i que reclamem i que denunciem i que informem, no? Tot el que faci falta perquè els nostres governants i els actors econòmics entenguin que això és la prioritat del futur de la societat, dels seus negocis i del benestar de la població.
Doncs esperem que sí. Sergi Nus, portaveu del Futur és Ara. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Igualment.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.